Bé, benvinguts participants i oients. És un plaer poder-los presentar a la primera taula d'aquestes segones jornades predoctorals, que ben segur que ens permetran aprendre moltes coses noves i dialogar entre les diferents disciplines que conformen l'àmbit que anomenem humanitats. El primer ponent d'aquesta sessió és el senyor Jonathan López Vera. En Jonathan es va graduar en Estudis d'Àsia Oriental en la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha realitzat el màster en World History a la Universitat Pompeu i Fabra i des del 2015 és candidat a doctor en Història en la mateixa universitat. La seva recerca té com a objectiu l'estudi de les relacions de poder entre Japó i els països europeus durant els segles XVI i XVII. La seva tesi està dirigida pel doctor Joan Pau Rubiés, de la Universitat Pompeu Fabra, i el doctor Asami Masazaku, de Keio University, de Tòquio. Tot seguit ens presentarà la seva comunicació titulada Relacions entre Japó, de Toyotomi Hideyoshi, i la Castella i el Portugal, de Felip II.
Moltes gràcies. Abans que se m'oblidi, vull donar les gràcies, però ho faré molt ràpid perquè tenim 15 minuts i no em vull passar. Vull donar les gràcies a la Universitat de Girona i a tothom que està organitzant, sobretot a vosaltres que esteu per aquí treballant i atenent-nos. Com molt bé ha dit la companya, la meva recerca va sobre aquests temes japonesos una mica marcians, no?, que ens poden semblar. I avui us parlaré d'aquesta comunicació, té com a nom això, Descripcions del Japó per a Felip II, L'imperi del sol naixent vist per l'imperi on mai es pon el sol. Queda molt maco perquè els dos tenien aquesta cosa del sol i m'ha anat de conya pel títol. Això no cal que us ho digui perquè ja us han dit. Estic desenvolupant aquesta tesi com a becari FI de la Generalitat de Catalunya i aquests són els meus dos directors de tesi. Anem a entrar una mica en matèria. Més o menys del que tracta la meva tesi és de fer un anàlisi de les relacions oficials entre la Castella i Portugal de Felip II, perquè en aquell moment era rei de les dos, i el Japó de Toyotomi Hideyoshi, que era qui manava el Japó aquella mateixa època, entre aproximadament 1585, també podria ser 1590, perquè l'any de començament és una mica difús, fins a 1598, que sí que hi ha una data on acaba, com ja veureu després. Llavors, aquestes relacions jo vull analitzar com d'importants, de beneficioses, d'amistoses, etcètera, etcètera, van ser. Llavors, en un moment, podríem pensar, analitzar aquestes relacions, diguéssim, és un triangle, no? Com es relacionen Castella i Portugal entre elles i elles dues amb Japó. Però no és tan senzill. A mi m'agrada molt fer esquemes, ja ho veureu. Sí que és un triangle, però aquí hem d'analitzar molts més actors que intervenen, perquè el Japó no tenia tractes amb Madrid directament, el Japó tractava amb Manila, que és on estaven els castellans en aquella època, i tampoc tractava amb Lisboa directament, tractaven amb Macau, que era on estaven els portuguesos. Al seu temps, Macau i Manila també tenien les seves relacions, amb la qual cosa ja tenim per aquí un triangle. Manila era qui tenia relacions amb Castella, i a més les tenia a través de Nova Espanya, que era Mèxic, i Macau era qui tenia relacions amb Portugal i ho feia a través de la base que tenien sobretot a Goa, a l'Índia. Portugal i Castella, lògicament, tenien relacions entre ells, més encara perquè el monarca de les dues en aquell moment era Felip II, i a més hem de sumar, com sempre, Roma, que també intervé en tots aquests punts. Perquè no només parlem d'agents estatals, diguéssim, o nacionals, sinó que parlem també d'ordres mendicants, els jesuïtes, aquí hi ha moltes capes. El meu treball abarca només 10 anys, no arriba, però hi ha moltes capes d'anàlisi. Llavors, el que us deia, no?, dels triangles, aquí tenim aquest triangle per una banda.
Veieu? És una mica paradet, no?
Veieu bé des d'allà tot? Està com una mica apagat, no sé si... Abans es veia? Se fos una bombeta o algo del projector. Problemes tècnics. Són les coses del director. Si voleu surto i entro, a veure si... Espera, ja està tan senzill com sortir i entrar. Viejo truco. El truco no funciona. Bueno, jo vaig continuant. forceu una mica la vista, si no, bueno, em sentiu i ja està. Bueno, tenim per una banda un triangle que seria el format entre Japó, Macao i Manila, i un altre triangle que seria el format entre Castella, Portugal i Roma. I al mateix temps fan aquest triangle més important i més gran, que és el que parlàvem al principi. Llavors, de tot aquest entramat estrany, jo ja vaig fer la tesina de màster que analitzava en concret aquesta branca, podríem dir, no? Només les relacions entre el Japó i Castella, i a més ho vaig fer només treballant amb documents de l'Arxiu General d'Índies de Sevilla, amb la qual va ser com el que ha de ser una tesina de màster, no? Un treball de fi de màster, un tastet una mica, per després desenvolupar una feina més gran, intentar abarcar-ho tot. Vale, ja es veu, no sé per què. Bueno, això era la tesina aquesta de màster que us comento. Llavors, amb aquesta tesina de màster, que és una mica, avui us parlaré més d'aquesta recerca, perquè la recerca que estic desenvolupant ara és sobretot un tema ja amb documentació japonesa, etc. I he pensat que tots som d'humanitats, però entenc que no tots us dediqueu a la història japonesa, amb la qual cosa, si us comencés aquí a parlar de documentació japonesa i noms estranys, us quedaria una mica fora de joc i no tindria gaire sentit, no us comunicaria res. Llavors, amb aquesta tesina de màster, que sí que treballava amb documents castellans, jo vaig veure que amb aquests contactes, Castella i Japó, es podien diferenciar quatre fases molt, molt marcades. Una primera, una fase prèvia al contacte, que aquí el que veiem és una por castellana a la invasió japonesa de Filipines. Una segona, on sí que es dona un intercanvi d'ambaixades, encara que no queda clar si són d'amistat o de vassallatge, ara ho veurem. Després hi ha un incident puntual, que és l'incident del Galeón San Felipe i el martiri de Nagasaki. I després tornem un altre cop a tenir por Filipines del Japó i coincideix després amb la mort dels dos dirigents. Llavors, dintre d'aquesta fase prèvia al contacte, posaré alguns documents però no els hi feu gaire cas, són una mica per il·lustrar. Trobem molts testimonis on queda clar aquesta por que tenen els castellans que hi ha a Manila de que els japonesos les puguin invair. Això sobretot a partir de 1590. Fins a 1590 el Japó estava dividit com en una espècie de guerra civil absoluta. Llavors en aquell moment ningú de prop del Japó, ni els xinesos, ni els coreans, ni els filipins, havien de tenir por del Japó perquè estaven barallant-se entre ells. Però el 1590 el país s'unifica. S'unifica i té una classe guerrera molt gran, molt nombrosa, molt entrenada, perquè acaben de sortir d'una guerra civil de 100 anys, que es diu ràpid, i llavors sí que hi ha por de que vulguin sortir fora. No? I Filipines, ells estan convençuts, els castellans a Manila, que els japonesos vindran a per ells, ja veieu aquí, per exemple, amb aquest text. No? Els japonesos realment s'estan preparant per invadir Xina i Corea. Llavors estan preparant exèrcits i els de Manila creuen que estan fent veure que volen anar cap a Corea però realment volen atacar Manila. Llavors comença una fase d'ambaixades, els japonesos es posen en Hideyoshi, es posen en contacte amb Manila i en un principi queda molt ambigu també perquè això són traduccions que fan del japonès al castellà o al portuguès jesuïtes, amb la qual ells també potser hi fiquen cullerada el que volen. I envia una carta, Hideyoshi, és aquesta que tenim de l'11 de juny del 92, envia una carta al governador de Manila, amb la que no acaba de quedar clar si el que demana és amistat entre els dos països o els dos territoris, o si el que vol és que Manila es converteixi en un vassall de Filipines. Perquè per una banda promet amistat, però per una altra també diu que si no li donen amistat enviarem ejército contra ella. No? I no queda gaire clar. Llavors, això li dona peu als castellans, que el que volen no es volen comprometre i no volen donar una resposta ni un sí ni un no, perquè no volen ni ser vassalls del Japó, perquè en aquell moment la Castella de Felip II no s'ha arrodillat de nadie, bla, 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 però tampoc volen enfadar els japonesos i que vinguin i els envaeixin. Llavors, com que la carta no ha quedat molt clara, ells comencen una sèrie d'ambaixades amb el que principalment el que volen saber és si què voleu. No? Es veu? No sé per què les... Hi ha coses que surten i coses que no. És estrany. Bueno, les blaves sí que es veuen, hi ha nosaltres vermelles que van sortint. Comencen una sèrie d'ambaixades amb la que bàsicament el que fan els castellans és dir, bueno, però què esteu demanant? Amistat o vassallatge? I mentrestant, com cada ambaixada van passant uns anys, ja veieu que no és gaire ràpid, ells mentrestant van escrivint a Madrid dient, ei, si us plau, envieu més diners i envieu més soldats perquè ens hem de preparar perquè si al final ens intenten invadir, de moment estem guanyant temps, però ens cal més ajut. Llavors, també destaca que per la banda, les de l'esquerra són qui envien els japonesos, Aquests Gaspar Harada i Pablo Harada són japonesos convertits al cristianisme, per això tenen un nom, diguéssim, cristià. I a l'altra banda veiem els que envia Manila cap al Japó. Si us fixeu, els tres són frares. Destaca molt que tot el que feia Castella havia d'anar amb l'església per davant i si no, no hi havia tractes. Sobretot dintre d'aquí, el més important és Fray Pedro Bautista, aquest de 1593, perquè Fray Juan Cobo va al Japó, fa la seva ambaixada i es torna cap a Manila. Es mor pel camí, però en teoria tornava. En canvi, Fray Pedro Bautista es queda al Japó. Com a ambaixador, en teoria, ell i uns quants franciscans més es queden al Japó. En teoria estan allà com a ambaixadors, però el que fan és predicar. I en teoria no estaven legitimats per fer-ho. No podien perquè el Japó era monopoli dels jesuïtes, en teoria. Això seria molt, molt llarg d'explicar. Llavors, aquí veiem també què és el que vol realment Manila amb aquestes ambaixades. Aquesta és una carta del governador de Manila a Felip II, bueno, la cort de Felip II, on li diu: «Es solo por divertirle», a Hideyoshi, no?, el dirigent japonès, «y entretenerle hasta que los reparos y fortificación y el socorro que espero lleguen a la perfección». A més d'això, també volien tenir algú allà perquè els anés informant del que passava al Japó. Per això diu: «Por medio de la persona que de acaba sepa y sea avisado de lo de allá por una vía o por otra». O sigui que volen tenir també una orella posada al Japó per si de cas. En tot aquest clima d'ambaixades i que no queda clar si som amics o no som amics i en quin moment estem, es produeix un fet puntual, que és el naufragi d'un galió, llavors el famós galió de Manila, que feia una ruta comercial entre Manila i Acapulco, s'apropava molt al Japó, agafant unes corrents i tal, i moltes vegades aquests vaixells podien naufragar al Japó. Aquest galió va naufragar a costes japoneses i Hideyoshi, que llavors era qui manava al Japó, va ordenar confiscar la càrrega. Aquí hi havia molts diners, tant en mercaderies com en plata, diguéssim, se la va quedar i a més va aprofitar que els franciscans estaven contravenint aquesta ordre de que no podien predicar al Japó i va manar executar uns quants religiosos, tant castellans o portuguesos com també japonesos convertits. Són els famosos màrtirs de Nagasaki. La justificació que va donar, o que deien els castellans que va donar Hideyoshi per executar-los, la tenim en aquest document. Això és l'escrivà del vaixell, quan diu, explica què és el que els han dit de per què els condenen, no? Que éramos ladrones corsarios que veníamos a comarcar la tierra para tomarla, igual que habíamos hecho en Perú y en Nueva España o en Filipinas, enviando primero a los padres de San Francisco para que predicaran, para después enviar la milícia, diguéssim, enviar... Això es creu, la versió més... Hi ha molta polèmica, però la versió més extesa és que el pilot de la nau, quan el van interrogar els japonesos, els va mostrar amb un mapa mundi totes les possessions de Felip II, i clar, els japonesos volien saber com havien aconseguit conquerir tota Sud-amèrica, diguéssim. I per lo que se sap d'aquella conversa, el pilot, un tal Francisco de Landia, els va dir que el que feia Castella era que primer enviava els frares i convertia una part important de la societat, sobretot les èlits, i després era molt més fàcil arribar amb els soldats perquè part de la població es posava del costat, no?, perquè eren cristians. És que si m'allunyo, o sigui, va com anant i venint... Bueno, jo crido igualment... Llavors, clar, amb aquesta excusa, diguéssim, d'una cinquena columna dels frares, és per lo que els hi van condemnar. Sigui com sigui, el cas és que es va produir aquest martiri, els van crucificar, 26 d'ells, això l'Església Catòlica continua parlant encara, són tots sants i demés. Aquest fet, per Hideyoshi, pels japonesos, només va suposar un toc d'atenció, com un, ei, vigileu, que si feu les coses malament, aquí no ens estem per romansos. Però els castellans ho van entendre com que ja s'havien acabat les relacions i que els japonesos no volien relacions amb ells. Per això passem a la quarta fase, que és un altre cop por a una invasió. Llavors aquí veiem, de tots aquests que us ensenyo són un exemple, però hi ha moltíssims que van en aquest sentit. Una altra carta del governador de Filipines, que diu: «Desean sumamente venir aquí, els japonesos. Con todo estoy y estaré prevenido siempre con las armas en la mano». O sigui, Filipines es prepara mentalment, ja que no pot fer-ho per recursos perquè no els hi arriben, es prepara mentalment per una invasió japonesa. Això ho veiem que és el juny del 98. Això no acaba passant, potser tampoc hauria passat, i tot es trenca, i és per això que us he dit que la meva tesi sí que té una data de finalització molt clara, perquè el 13 de setembre del 98 mor Felip II i només 5 dies més tard mor Toyotomi Hideyoshi. Us espanteu per l'esvàstica, que és un tema budista japonès. Llavors, clar, tot queda aturat, sobretot per la part japonesa. Per la part castellana hi ha una continuïtat amb Felip III, però per la part japonesa hi ha un trencament total. Però a Manila continuen tenint por, encara que s'hagi mort Hideyoshi, perquè amb la mort de Hideyoshi el Japó es retira del seu intent d'invasió de Corea, amb la qual hi ha molts soldats samurais japonesos que tornen al Japó. I els de Manila el que creuen és que aquesta gent, com que no li ha sortit bé l'1 de Corea, els soldats voldran guanyar territoris i llavors vindran cap a Manila. Manila vivien amb aquest malson al damunt i tota excusa li els venia bé per dir que els japonesos els volien envair. Això ja estem parlant del 99, quedaria fora de del meu estudi, però una mica perquè veieu que la por castellana és present tota l'estona. Llavors, no sé com vaig de temps, potser em sobra perquè estic anant bastant ràpid. Aquesta pregunta que feia al principi, no? Aquestes relacions oficials entre la Castella i el Portugal de Felip II i el Japó de Toyotomi Hideyoshi, com d'importants, beneficioses, amistoses, etc. van ser? Lògicament, la meva tesi intentarà respondre això, encara no ho puc fer del tot, però en aquest moment de la meva investigació i sobretot a tenor d'això que us estic parlant, podem dir que aquestes relacions, com van ser d'importants, beneficioses, amistoses, etc., van ser molt pobres. Van ser molt poques i van ser molt pobres i no van dur a res. És una cosa, és dràstic, però és així. La meva versió és que va ser per culpa de Castella, però això ja és un altre tema. Per exemple, relacions diplomàtiques, que és una mica el que hem vist aquí, no? Només veiem ambaixades i cartes amb buides declaracions d'amistat per ambdues parts, mogudes des del costat japonès. Mogudes des del costat japonès per l'interès en augmentar el comerç amb Castella i les del costat castellà per la por constant a una invasió i també per enviar frares cap allà a la mínima. Comerç autoritzat, què va bé? En aquests anys, menys de 20 vaixells i els castellans només feien d'intermediaris entre el comerç entre Xina i Japó perquè ells directament no tenien comerç en aquell moment. I a nivell religiós, l'impacte de la missió castellana dels franciscans va ser molt menor que l'impacte que havien portat a terme els jesuïtes unes dècades abans, patrocinats per Portugal. A més, va haver l'incident aquest del Sant Felipe, del martiri, i va ser una de les causes que els japonesos acabessin perseguint el cristianisme al Japó. Llavors, com us deia, això és només amb aquest treball que vaig fer de la tesina, i ara el que intentaré és donar resposta més àmpliament a tot el tema. Sobretot, centrem-me molt a la part japonesa perquè amb aquest tema del contacte Japó-Europa normalment al Japó se li dona un paper molt passiu. I això és tot. Gràcies.
Bé, moltes gràcies. Amb el segon ponent, el senyor Ramon Santoja Alarcón, de la Universitat d'Alicant, malauradament no ha pogut assistir. En nom seu i del comitè organitzador d'aquestes jornades els hi demanem disculpes i proseguirem amb la nostra tercera ponent, la senyorita Gladys María Rangel Romero. Gladys María se licenció y cursó su maestría en filosofía en la Universidad de Zulia, en Venezuela. En este mismo país estuvo ejerciendo como profesora de filosofía en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador durante 2 años. Actualmente está realizando su tesis doctoral en el programa de Ciencias Humanas del Patrimonio y la Cultura de la Universidad de Gerona. En unos instantes nos presentará su comunicación titulada Relaciones de Poder en la Construcción y Gestión de la Vejez. Y bueno, le cedo la palabra.
Muchísimas gracias. Ahora se escucha. ¿Se escucha? Sí. Bien, antes de adentrarme un poco a hacer unos comentarios sobre la temática que estoy trabajando, me gustaría primero justificar un poco el por qué un tema como el envejecimiento, como la vejez, se nos ha colado en ciencias humanas. Supongo que muchos aquí se lo estarán preguntando. Es extraño, es poco común, no es algo normal, pero quiero decir que en mi caso existen motivaciones de diversa índole que han contribuido a que me decantara por un tema más bien de ciencias sociales y que intentara fusionarlo con lo que es el conocimiento de las ciencias humanas. En mi caso, el conocimiento de las filosofías, que es de precisamente donde me donde he desarrollado profesión. Bien, como les he dicho, primero alegar que tengo motivaciones personales para trabajar con un tema de esta naturaleza. Vengo de un hogar multigeneracional, tuve la oportunidad de convivir con los bisabuelos, con los abuelos, y para mí eso ha sido una experiencia estupenda. Luego, los intereses académicos, porque digo, cuando estuve haciendo la carrera de filosofía, la licenciatura, me topé con algunos autores, algunos pensadores filosóficos que ya habían considerado el tema de la vejez como algo valioso, algo interesante y, a ver, nada desdeñable a la hora de hacer alguna aportación, si se le tenía que hacer. Puede que algunos de ustedes hayan escuchado sobre Cicerón, el tema del libro de la Senectud, es que es un tratado más bien una defensa hacia la vejez de su época. También en la República de Platón encontramos muchísimas alusiones a lo que es el tema de la vejez, y más tarde me topé con unos textos de Aristóteles que hablan concretamente, son textos menores, prácticamente son casi muy poco conocidos, por decirlo de alguna manera, pero que trataron el tema de la vejez, de la senectud, de manera bastante profunda y amplia, que no es de sorprender, porque Aristóteles ya sabemos perfectamente cómo ha influido en todo lo que es la historia del conocimiento, desde la antigüedad hasta épocas muy recientes, incluso en la actualidad. Otra cuestión por la que me interesé por el tema de la vejez fue por una influencia que tuve al relacionarme con el programa de gerontología de la Universidad Francisco de Miranda en Venezuela, un par de semestres que estuve colaborándoles como profesora de ética profesional. Aclarar también que esta no es la primera vez que trabajo con el tema de la vejez. Ya lo hice en la tesis de la licenciatura, también lo hice en la tesis del máster. En la tesis de máster me encontré con la figura de Michel Foucault, pero lo hice de manera ya muy tardía, por consiguiente ya no podía hacer ningún cambio, ninguna modificación en lo que ya tenía, y pensé en la posibilidad de, si hacía el doctorado, bueno, recoger todo lo que pudiera del autor. Me vine a Cataluña, me topé con la doctora Ana Quintana Freixas, y casualmente ella es una experta, está muy curtida en el tema de Michel Foucault, y me ayudó. Me dijo que sería buenísimo que continuáramos con la misma temática de la vejez, pero desde luego retomándolo desde un punto de vista no tanto filosófico, más bien histórico, teórico, social, que es desde donde precisamente Michel Foucault ha enfocado, ha trabajado casi toda los textos que tiene. Otra cosa, decir que, pienso que quería destacar la perspectiva, la necesidad de destacar la perspectiva humanística y dejar claro que es posible abordar temas de esta naturaleza y puede que de naturaleza más bien social desde la perspectiva humanística. Ya por último, destacar la figura de Michel Foucault, recordar que fue historiador, psicólogo, filósofo francés del siglo pasado, muy influyente, tanto en su época como ahora. Eso por esa parte. Comenzaré hablando sobre la vejez y después, haré más bien una especie de lectura sobre el trabajo que estoy desarrollando, porque en teoría no lo he acabado, pero ya está muy avanzado y, por recomendación de mi tutora, me dijo, mira, acércate, empieza a ponerlo en conocimiento de las personas, que se sepa qué se está trabajando, que se sepa qué estás haciendo y bueno, en fin, he llegado hasta aquí. El título de mi trabajo y el de trabajo de tesis de investigación es Relaciones de poder en la construcción y gestión de la vejez, un enfoque a partir de los conceptos actuales. Bien, haré una lectura para que más o menos os hagáis una idea y bueno, ya si después tenéis alguna pregunta, discutiremos al respecto. Bien, el conocimiento acerca de la vejez lleva en la historia del hombre lo mismo que el hombre lleva sobre la tierra. Desde las culturas primitivas hasta la actualidad, este concepto no ha pasado inadvertido. Paradójicamente, ha adquirido una trascendencia inimaginable por la repercusión que ha tenido en todos los sistemas sociales y, sobre todo, por cómo se ha adherido a nuestra realidad. Sabemos que la disminución de la tasa de natalidad, la reducción de la mortalidad, la mejora de las condiciones de vida y los avances científico-tecnológicos han favorecido el incremento continuado e irreversible de las personas mayores de 65 años. Este envejecimiento de la población, además de plantear la presencia en masa de un grupo casi imperceptible hasta hace tan solo unas décadas, cuando apenas rondaba el 8% de la población mundial, se vislumbra como una característica propia de la población futura. La Organización Mundial de la Salud estima que para el 2030 el porcentaje de la población envejecida rondará el 16% de la población mundial, superando así la población menor de 5 años, y que en 2050 ese porcentaje se incrementará hasta un 21%. En cifras apreciables, estaríamos hablando de unos 2.000 millones de personas de más de 65 años insertos en una población de 9.000 millones. A simple vista, esta cifra no parecen alarmantes si las consideramos solo como estimaciones enfocadas a largo plazo. Sin embargo, las constantes invitaciones de los organismos internacionales como el Banco Mundial, las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, el Fondo Monetario Internacional, en fin, para que los gobiernos de todo el mundo formulen y pongan en práctica políticas públicas que permitan afrontar los desafíos que presentará una población envejecida, sí nos hacen pensar que existe una gran preocupación ante estos datos, además de un fuerte interés para que las sociedades del mundo se preparen ante los retos, desafíos y dilemas que sobrevendrán. En sentido general, nos referimos a las consecuencias que surgirán en ámbitos tan sensibles como el económico, puesto que una población envejecida incidiría en su crecimiento, en el desarrollo, en el ahorro, las inversiones, el consumo, los mercados de trabajo, las pensiones, la tributación, etcétera. En lo social, porque afectaría la composición de la familia y la convivencia, la demanda de la vivienda, las tendencias migratorias, la epidemiología y los servicios de atención en salud. Finalmente, en lo político, puesto que podría alterar los patrones de voto y representación, así como las estrategias de gobierno, las cuales deberán estar dirigidas a satisfacer las demandas de las personas mayores. Por suerte, los gobiernos ya están orientando mecanismos, bueno, se cree que los gobiernos ya están orientando mecanismos para atender las necesidades básicas de esta población. Y aunque es cierto que estos no se están ejecutando del mismo modo en todos los países, dadas las diferencias socioeconómicas que distinguen a unos de otros, sí es cierto que en la mayoría aflora la necesidad de garantizar atención sanitaria acorde a las demandas exigidas, favorecer el bienestar socioeconómico y familiar, proporcionar entornos propicios para la convivencia, revalorizar social y culturalmente el papel de los adultos mayores en la sociedad, facilitar el acceso a empleos y al mercado laboral, promover la incorporación a sistemas universales de jubilación y pensiones dignas, además de trabajar en el fortalecimiento de los estados para que continúen en su papel de protectores de esta persona, ya que de este modo podrán dirigir políticas de atención que promueven el bienestar físico y psíquico, la integración social, la recomposición de las redes de solidaridad, el acceso a la educación, la construcción de un hábitat para ellos y para todo el conjunto social. A ver, a primera vista, todas estas iniciativas sugieren que los estados y las sociedades apuestan por un claro ejercicio de responsabilidad en el que los adultos mayores son los beneficiarios. En los últimos años se ha hablado de orientarles y orientar a las generaciones venideras hacia un envejecimiento en positivo. Esto se ha traducido como un envejecimiento exitoso, saludable, en óptimas condiciones físicas y psíquicas y aptos para la productividad. Ahora bien, ante un proyecto tan ambicioso que necesitará de la puesta en marcha de todas las potencias humanas, sociales, económicas, políticas y culturales, la pregunta ¿es posible y necesario? No se hace esperar. Al parecer, hoy día no es posible concebir la vejez si esta no se da bajo los lineamientos del envejecimiento activo. Para Fernández Ballesteros, tal hecho se debe a que este es un fenómeno novedoso en el ámbito de la ciencia, una meta para cualquier individuo y un objetivo sociopolítico crucial. El logro del envejecimiento activo requiere la implicación de todas las ciencias y disciplinas interesadas en el hombre y los procesos del envejecimiento, el compromiso de la sociedad y los agentes sociales. La razón de ello se debe a que la posibilidad de envejecer activamente sí es posible, pues la contribución ambiental en dicho proceso es de un 75% y la genética tan solo de un 25%. No obstante, ello no es suficiente. Hace falta el compromiso colectivo y la disposición para llevarlo a cabo. Ante esto, Fernández Ballesteros advierte que si consideramos todos estos datos, podemos dar por hecho que la vejez no es en modo alguno producto del azar. Su naturaleza es ante todo fruto de lo que la persona hace, piensa y siente. De allí que pueda ser construible. Por tanto, cuando volvamos a preguntarnos por ella, no deberíamos hacerlo pensándola como un problema, sino como una ocasión. Puede que dicha ocasión esté llena de desafíos por la incidencia que tiene en todos los ámbitos de la vida personal y social, pero también está llena de oportunidades, pues el hombre es y debe ser visto como un capital humano y no como una carga. Bien, a simple vista encontramos en esta nueva concepción de la vejez un discurso claramente seductor. Si antes la premisa era que envejecer se correspondía con un proceso natural, gradual y universal producto de la interacción biológica, fisiológica del organismo, con importantes consecuencias psicológicas y sociales, ahora los papeles se intervienen. Ya no se trata de un proceso meramente orgánico, ahora es, cito textualmente a Fernández Ballesteros, un proceso determinado por un conjunto de factores biológicos, sociales, psicológicos y ecológicos que están en constante interacción. Envejecimiento saludable es envejecimiento activo, dice la autora encerrando la frase entre dos signos de admiración. Es el resultado de toda una vida. Por tanto, es necesario optimizar el desarrollo del individuo desde la infancia, a lo largo de la adolescencia y la juventud, en la vida adulta y finalmente en la propia vejez. Esta monumental labor, sostiene la autora, será la que contribuya a alcanzar niveles de bienestar en la persona mayor y la sociedad. Para ello será necesario poner en práctica factores conductuales y psicosociales que optimicen el desarrollo del individuo. Por ejemplo, habrá que promover prácticas físicas como el hábito del ejercicio, las actividades cognitivas asociadas a la educación, la lectura, tareas afines, motivar el funcionamiento emocional y motivacional y apoyar la participación social. No cabe duda, pues, que el modo de concebir la vejez se ha transformado y ahora el interés por ella no radica solo en entenderla, siendo solo espectadores de los cambios que genera. Ahora la idea es participar de ello, es decir, debemos sumarnos a los esfuerzos que se están realizando para construir una vejez acorde con los tiempos que corren, y para ello debemos atender a la premisa de envejecer positivamente, puesto que no existe otro modo de conseguirlo. Ahora bien, todos se preguntarán, ¿cómo es posible llevar a cabo una empresa tan compleja si estamos hablando de reorientar la manera de ser de un fenómeno históricamente conocido hasta ahora por su naturaleza biológica y consecuencias psicosociales? Bien, desde el pensamiento filosófico contemporáneo y concretamente desde la perspectiva de Michel Foucault, es posible llevar a cabo dicha empresa y posiblemente ya lo estemos haciendo gracias a la ejecución de técnicas que fomentan la construcción de individuos aptos, productivos y altamente competitivos. Estas técnicas o tecnologías coercitivas del comportamiento, como las define el autor, buscan reorientar al individuo en todos los sentidos y en todos los aspectos de la vida. En sentido estricto, son utilizadas como formas disciplinarias y de encauzamiento, que inducen modos de comportamiento y adquisiciones de actitudes. Con ellas se pretende insertar en el individuo un saber del cual puedan fiarse y a la vez someter su cuerpo a un ejercicio de modelación. No cabe duda, pues, que esa nueva forma de concebir la vejez y reorientarla hacia un modelo ideal podría responder a un ejercicio de modelación como el descrito por Foucault. La cuestión es, ¿para qué necesita la sociedad someterse y someter la vejez a un ejercicio de esta naturaleza? Apuntando hacia una respuesta valedera, creemos que se debe a la necesidad de minimizar la carga económica y social que una sociedad envejecida puede generar a futuro o que está generando desde ya. Pensemos por un momento en un mundo significativamente lleno de personas mayores de 65 años. El primero de los problemas que saltaría sería de la distribución de recursos y con ello el dilema de a quiénes debería dirigirse la mayor parte de estos y quiénes deberían conformarse con menos. Luego estaría el problema de la población económicamente y no económicamente activa. En este caso, la interrogante vendría planteada ante la preocupación por la edad laboral. La cuestión sería, ¿desde qué edad y hasta cuándo las personas deberían trabajar? ¿Sería justo o no que todos recibieran los mismos beneficios antes, durante y después de la etapa productiva? Y finalmente, ¿si es favorable la relación de dependencia sobre todo la que se ejerce por parte de las personas mayores tras el retiro? En fin, que cada vez más la sociedad tiene un gran reto por delante y no debería extrañarnos la iniciativa de poner en práctica un ejercicio de modelación de las personas mayores que deseamos formen parte de nuestro futuro. a decir verdad, visto desde una perspectiva positiva, tal como se ha definido el envejecimiento, todo ese nuevo proceso de construcción o reconstrucción de la vejez, da lo mismo como quieran llamarle, traduce en cierto modo el compromiso social y ético por hacer mejor nuestras sociedades y adaptarlas desde ya a los desafíos del futuro. Las instituciones sociales o estructuras del poder y las disciplinas científicas, sociales y humanas o sistemas de saber creadas por la sociedad involucradas en esta tarea constituyen cuerpos doctrinarios que dirigen y controlan que el ejercicio de moderación de la vejez llegue a buen puerto. En palabras de Foucault, esto significa que tanto unas como otras, es decir, tanto las instituciones sociales como las disciplinas del saber, persiguen un objetivo análogo, que no es otro que reorganizar el sistema para ejercer positivamente poder sobre la vida. Ciertamente, ya para finalizar, ciertamente en medio de toda esta discusión queda en el aire algunas cuestiones como la posibilidad de que tras el ejercicio de moderación de la vejez emerjan identidades falsas, coaccionadas y vulneradas que solo responden a intereses sociales y no a la persona en sí. A esto Foucault responde que las técnicas de encauzamiento implican, ante todo, formas de aprendizaje, de adquisición de habilidades y actitudes y no de procesos de coacción. Bien, eso más que todo es una especie de lectura para que os hagáis una idea de lo que estoy trabajando, de lo que ya he avanzado y de cómo he intentado relacionar la perspectiva, lo que es el concepto de poder que trabaja Michel Foucault con este concepto de envejecimiento activo que en la actualidad, a ver, lo que está dando el palo, parece mentira, pero nosotros no podemos concebir lo que es el envejecimiento si no lo hacemos desde el punto de vista activo, desde el punto de vista positivo. Hay que trabajar, hay que a lo largo de toda la vida mantener una vida sana y cuestiones similares como esta. Bueno, desde el punto de vista de Michel Foucault, el envejecimiento activo prácticamente es una especie de modelación que las ciencias del saber y todo lo que es el sistema de poder ha estado contribuyendo de cara a un futuro en el que estas personas no se conviertan en una carga para la población que lógicamente estará activa, ni para nadie. Bien, eso es todo. Muchísimas gracias.
Doncs tot seguit procedirem als 15 minuts de debat que tenim. Si algú té alguna pregunta, que demani el micro.
Funciona. Volia preguntar una cosa, Jonathan. Sí. Bueno, primer, moltes gràcies per venir. Declarar-me que sóc fan de la teva web ja des de fa molts anys.
No he fet spam, avui no he fet spam i ho has tret tu, molt bé.
Doncs és que també et volia preguntar una cosa que des del principi has dit que no tractaries.
Vale.
Et volia preguntar sobre fons, perquè ja des de casa venia amb aquest dubte. Tu estàs fent un treball,
sí,
relacionat amb dos països molt llunyans.
Sí.
Aleshores has d'utilitzar fons que venen de l'altra punta del món.
Sí.
Quan tu no estàs allà, bé, suposo que bueno, hi vas.
Bueno, vaig i vinc.
Com tu fas quan necessites aconseguir determinats tipus de fons?
Bueno, el que faig és mirar les fonts allà quan vaig allà. De totes formes, el tema de les fonts és la part més complicada de la meva tesi i és la part que jo criticava d'altres tesis i llibres que jo llegia abans sobre aquest tema. Sí, el meu micro és com coitus interruptus tota l'estona. Bueno, crido. Jo sempre criticava, quan agafava un llibre, deia només parlen de la banda castellana o de la banda holandesa, depèn del moment, no? Quasi no utilitzen fonts japoneses. Quan faci jo la meva tesi, ja veuran. Quan arribes tu a la teva tesi i et trobes amb les fonts japoneses, clar, jo puc llegir japonès, però japonès d'ara. Però clar, el japonès que s'utilitzava a finals del XVI, primer que moltes vegades escrivien en xinès, perquè era una mica com el llatí, no? D'allà, era com la llengua franca. I encara que escriguin en japonès, la grafia, la forma d'escriure, un japonès normal que domini la seva llengua no ho entén. Llavors, la meva feina, bueno, com que tinc un codirector d'allà, tot el treball de fonts japoneses més intens m'ho estic deixant pel final i espero que quan vagi allà a fer una estada d'uns mesos per fer aquesta feina, que em presti un becari / esclau Allà tenen programes i departaments de gent que s'especialitza en... Jo també soc becari, també ho soc. S'especialitza en llegir, o sigui, en japonès antic. Llavors, que em presti algun uns quants dies per poder mirar-ho. Si no, el que has de fer és... Al Japó, per sort, sí que s'ha editat molt d'aquest material que tenen, molt no existeix perquè com van perseguir el cristianisme després es va cremar molta cosa, però gran part del que existeix està editat i traduït entre cometes a japonès modern que sí que puc llegir. La part bona és aquesta, la part dolenta és que com és un documents que ja estan editats, traduïts i matxacats, doncs no trobaràs allò el documento que nadie ha visto i jo sí, perquè està tot ja bastant trepitjat. I gràcies per lo de la web. No he fet, sempre faig spam de que tinc una web que es diu historiajaponesa.com, historiajaponesa.com, sobre aquest tema i molts altres de història japonesa. Gràcies.
A tu per venir.
Vale, jo també tinc una pregunta per tu, Jonathan.
Digue'm.
Si ho entès bé, has comentat que els jesuïtes feien traduccions del japonès, oi?
Bueno, eren els que s'encarregaven de fer d'intèrprets entre, per exemple, els comerciants portuguesos i els japonesos, entre tothom, diguéssim.
Clar.
Això es donava molt, molt de poder. Clar.
Era una interpretació que era oral, aleshores. No era, era una interpretació que era oral, aleshores, no era una traducció escrita.
Era oral i era escrita. Els primers, per exemple, els primers diccionaris o gramàtiques que hi ha del japonès, el primer diccionari que hi ha japonès-portuguès, per exemple, és d'un jesuïta. Ells mateixos anaven aprenent i al mateix temps que anaven aprenent anaven fent diccionaris i gramàtiques per ensenyar als següents missioners que vindrien. Ells van arribar al 1549 al Japó i s'hi van estar, no arriba un segle. Llavors, i els jesuïtes ja sabem que eren una mica l'elit intel·lectual de l'època, amb la qual ells els primers van arribar sense saber i utilitzaven com a intèrprets a xinesos, perquè ells ja, alguns d'ells ja sabien xinès i tal, ho feien així com amb doble traducció, o sigui dos traductors pel mig, però quan van poder es van posar ells a fer de traductors. Llavors, clar, ja ho deia, no, traductore, traditore, no? O sigui, moltes traduccions d'ells les has d'agafar una mica amb pinces, perquè ells ficaven allà la seva cullerada.
Clar, aquí volia anar, igual pot ser interessant, no? Consultar si tens l'oportunitat aquests, els en el cas dels textos japonesos, sí. Per... també veure com era aquesta manipulació.
Clar,
si és que va ser...
Un document que he posat, que era una carta que enviava Toyotomi Hideyoshi al governador de Manila, que he dit, no s'entén gaire bé si vol demanar amistat o vassallatge, tal i qual, és una traducció. D'aquesta carta existeixen dues traduccions. Una que van fer els jesuïtes estant al Japó, en el moment, i una altra que van fer de la carta, perquè s'enviava còpia en japonès i en castellà traduït pels jesuïtes, i una altra que van fer traductors castellans a Manila. I difereixen una miqueta, no en substancial, però sí que es nota doncs, allò, que els jesuïtes tenien uns interessos i els mendicants, franciscans, agustins, dominics, tenien uns altres rivals i molt enconats fins al dia d'avui amb aquests temes. Sí.
Clar, en aquest sentit pot ser interessant.
Sí, de fet, ja conec gent que aborda aquest tema més o menys, que abordo jo, però des d'una vessant més relacionada amb la traducció, més relacionada amb el llenguatge. Jo com que el que faig és història, aquest tema em queda una mica... Sí que sempre matitzo que això s'ha d'agafar amb pinces, és una traducció de tal jesuïta, s'ha de vigilar, no pots donar com a cert.
Molt bé, merci.
Gràcies.
Algú té alguna altra pregunta?
Jo no en faré una, vale.
Jo ni volia fer una de la Gladys. Has parlat sobre uns textos d'Aristòtil que parlen sobre la bellesa. No? Crec que és Aristòtil que té uns textos sobre la joventut que si els descontextualitzes semblen escrits ara mateix. I volia preguntar-te si amb aquest sobre la bellesa hi ha aquesta mateixa percepció.
En comparació amb Michel Foucault, diria tu?
No, de la bellesa com a concepte, de si es concebia igual que ara, perquè amb aquests de la joventut...
No, desde luego que no. Es que de hecho si tomas todo lo que es la bibliografía que existe sobre la vejez, en cierto modo ha cambiado con el paso del tiempo, pero ha cambiado y prácticamente hasta la edad moderna no va a adquirir un concepto sólido, porque pensemos que el tema de la vejez, que todo lo que es la senectud desde la antigüedad, desde la época clásica, adquirió un sentido biológico. Perdón, desde la antigüedad y la época clásica hasta la Edad Moderna prácticamente mantuvo esa concepción fisiológica, biológica, y Aristóteles no fue indiferente a ello. Aristóteles no fue indiferente a ello. Recuerden que la influencia de la medicina, considerar la vejez como una enfermedad, todo eso lo que hizo fue arrastrar en cierto modo conceptos que eran meramente biológicos y que no van a salir hasta pasado el Renacimiento de allí, y en el caso de lo que es la gerontología, la geriatría, no va a ser hasta el siglo pasado, cuando no se van a hacer estudios sistemáticos sobre la vejez. Por consiguiente, hasta ese entonces todo el conocimiento que se tenía de la vejez era fisiológico y biológico.
Vale, merci.
Bé, doncs, moltes gràcies per haver vingut i espero que us hagi resultat tan útil com a tots de nosaltres, que ara sabem molt més sobre cultura japonesa i sobre com entendre antropològicament la bellesa. Gràcies.
Gràcies.